Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Fiscalia s'oposa ara a la llibertat de Jordi Cuixart. Demana concretament que el president d'Òmnium no pugui sortir de la presó. En un recurs adreçat al jutge de vigilància penitenciària, el Ministeri Públic sol·licita concretament revocar l'article 100.2 de la llei penitenciària que des d'ahir permet a Cuixart anar a treballar i fer voluntariat. El fiscal qualifica de valoració equivocada la decisió de la Junta de Tractament de la presó de Lledoners i demana també que sigui el Suprem i no pas l'Audiència de Barcelona el que tingui l'última paraula. Un altre punt judicial, símbols com ara llaç groc no poden penjar mai de l'Ajuntament de Barcelona ni de cap edifici municipal. Així ho considera per primera vegada una sentència judicial. El jutge ha donat la raó a l'Associació Advocats Catalans per la Constitució i ha dictaminat que la prohibició és permanent i no només en període electoral com fins ara havia establert la Junta Electoral. L'argument és que penjar el llaç groc xoca formalment, diu el jutge, amb la neutralitat institucional i fa que el consistori s'identifiqui amb una part dels ciutadans i incorri en discriminació ideològica de la resta. Per cert que des del 27 de setembre passat no hi penjava cap llaç groc a l'Ajuntament de Barcelona, tot just coincidint amb la convocatòria d'eleccions per al 10 de novembre. Parlem també d'educació. L'oferta de places públiques de primer de secundària obligatòria per al curs vinent, els infants nascuts l'any 2008, augmenta a Barcelona. En total s'oferiran 14 grups més que el curs anterior, gràcies a la creació d'un institut i 4 escoles amb secundària noves. És el cas de l'Institut Vapor de Fila, el Rec Comtal i també l'Institut Escola Coves d'en Cimany, com l'Institut Escola Eixample i l'Escola Comas, també amb institut. Amb aquests 4 instituts escola, Barcelona ja compta amb 10 centres d'aquest format que es vol potenciar per donar més continuïtat entre la primària i l'ESO, la secundària obligatòria. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. El centre de Lleida s'ha omplert aquest matí amb 500.000 de tractors arribats de tota la plana amb llaços verds en una manifestació unitària amb pagesos, sindicats, patronal i mig centenar d'ajuntaments. En aquesta protesta, com també a la que hi ha hagut igualment a València, es reclama una llei justa de la cadena alimentària per no cobrar per sota dels costos de producció. La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ja ha convocat el sector per a dimecres vinent en una reunió a la qual assistirà també el president de la Generalitat, Quim Torra. La consellera també ha celebrat un anunci del ministre d'Agricultura espanyol, Luis Planas, per modificar aquesta llei de la cadena alimentària. Un apunt cultural i també religiós, d'alguna manera, perquè el Teatre de la Passió d'Esparreguera acollirà demà a les 7 de la tarda un concert de la Coral Albada de Granollers que interpretarà una nova versió d'un rèquiem i que compleix 40 anys, aquest grup. El concert anirà a benefici de Càritas Catalunya. Si voleu treure localitats anticipades, podeu entrar en el web lapassio.net o bé anar directament a taquilla. El concert, com deia, és demà a les 7 de la tarda. I Madrid acull des d'aquesta tarda, ja ha començat de fet, i fins diumenge el primer congrés de laics amb el lema Poble de Déu en sortida. L'objectiu és impulsar la conversió pastoral i missionera del laicat en el Poble de Déu com a signe de l'anunci de l'Evangeli, de l'esperança i de l'alegria. Hi participen gairebé un centenar de catalans, 50 d'ells de l'arxidiòcesi de Barcelona, sobre un total de 2.000 persones, la majoria laics amb molta presència de bisbes d'arreu d'Espanya. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el Mirador. Avui parlarem de la crisi política a Alemanya després del suport de l'extrema dreta en l'elecció del nou president de l'estat de Turíngia i l'anunci de renúncia de la nova líder de la Unió Cristiano-Demòcrata, Annegret Kramp-Karrenbauer. Abans, el pensament del dia avui amb Francina Alsina, presidenta de la Taula d'Entitats Catalanes del Tercer Sector Social.
Ben segur que més d'un de nosaltres alguna vegada ens hem sentit increpats per una paraula dita amb la intenció de fer-nos mal i aconseguir el seu objectiu, molestar-nos i portar-nos a una discussió. En aquesta situació podem descobrir la força que pot arribar a tenir un somriure. Deixa l'altra persona descol·locada i desapareix l'agressivitat que pogués estar en l'ambient. Fa ben certa la dita que dos no es barallen si un no vol.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dissabte 15 de febrer, Cornamusa i Orga. Diumenge 16, Aires Formenterencs. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Tens més de 35 anys? Comences a perdre l'elasticitat de la pell? El cabell o les ungles se't trenquen amb facilitat? El silici és un oligoelement essencial que porta consistència i elasticitat als teixits. C14 de Maen és un complement alimentici dissenyat per contribuir a mantenir la flexibilitat i joventut dels teixits. Troba C14 de Maen al teu herbolari i farmàcia habitual.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Alemanya es redefineix en un moment especialment sensible per a Europa. Viu entre una fragmentació política en augment i una ultradreta creixent, juntament amb l'anomenat populisme d'esquerra, que també va agafant certa força. El cas de l'estat de Turíngia, on el nou president Thomas Kemmerich, liberal, va haver de dimitir la setmana passada, 24 hores després només d'haver estat elegit pel seu parlament amb el suport de l'ultradretà Alternativa per Alemanya, destapa una tensió que s'ha estès i un moviment que pot evolucionar cap a un nou període més estable o, per contra, cap a una sacsejada de conseqüències imprevisibles. Els analistes asseguren que Angela Merkel, que té data de caducitat política d'aquí a un any i mig, aproximadament, i que havia trobat substitut al capdavant de la Unió Cristiana Demòcrata, però que ara Annegret Kramp-Karrenbauer ha anunciat que renunciarà l'estiu vinent, això ha tingut molt a veure en el desenllaç d'aquesta crisi a Turíngia, concretament Merkel, la cancellera actual. I és que els diputats de la CDU també s'havien sumat a la formació d'aquesta majoria amb la ultradreta. La fermesa de la cancellera davant el discurs extremista pot ser que no li doni un rendiment polític important ni a ella ni a la seva successora o successor, després que Kram Karrenbauer renunci. Però mostra una gran coherència, i això es valora des de tota Europa i el món. Lògicament, també el líder del Partit Liberal, FDP, Christian Lindner, va influir notablement en la dimissió de Kemmerich, que havia estat elegit, com dèiem, president de Turíngia. Tot i que alguns diuen que a França funciona el discurs de copiar propostes polítiques a l'extrema dreta com una estratègia de socialistes, liberals i democristians, precisament per intentar que no augmenti el suport ultra, el cas d'Alemanya és ben diferent. Ens hem de treure el barret davant aquesta coherència de Merkel i altres dirigents polítics de diverses forces democràtiques considerades moderades o més centrades, perquè allò més elogiable en els dirigents és l'actitud de posar el ciutadà i el país, com també el conjunt d'Europa en aquest cas, per sobre dels partidismes i les ideologies. Veurem com evolucionarà aquest esperit reformador de l'Alemanya que ha de conduir també, ho hem de reconèixer, el futur immediat de la Unió Europea. Amb un horitzó que ens mostra cada dia més a prop les eleccions alemanyes del 2021, que podrien avançar-se, el lideratge democristià d'Annegret Kramp-Karrenbauer ha estat efímer, com dèiem, i caldrà que la CDU trobi un nou líder o una nova responsable. Socialdemòcrates i liberals no presenten tampoc un panorama que inviti a l'optimisme entre les seves files. Els alemanys, en qualsevol cas, necessiten un canvi i una clara redefinició de la seva pròpia democràcia. Europa també. Avui parlem d'Alemanya i ho fem en conversa aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel, com sempre en directe, amb el politòleg i màster en seguretat Guillem Porçals. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Celebrem veure'l i tenir-lo aquí en directe i en viu. Com està?
Bé, bé, molt bé.
Molt bé. Analitzant l'actualitat, i Alemanya és important, eh?, per al futur d'Europa, després del Brexit, també. Tot va una mica connectat, oi, em sembla?
Sí, tot va connectat i tots són vasos comunicants. És a dir, el que passa a un país afecta el del costat, ja estem en un punt on la immediatesa de les notícies ens permet comentar què passa a l'altra punta del món, quasi en qüestió de minuts.
Saludem també Teresa Carreras, periodista, membre de la Independent i de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, entre altres coses, i corresponsal de la revista El Siglo. Benvinguda, senyora Carreras.
Hola, gràcies.
Com està?
Bé.
Bé, si recorda el senyor Porçals, no sé si aquell dia era també la senyora Carreras, parlàvem d'Annegret Kramp-Karrenbauer, aquell nom difícil de pronunciar, AKK, com una lideressa de futur, que finalment sembla que no serà, perquè ha anunciat que plegarà. I és un gest també interessant, no?, en aquest món de les vanitats polítiques.
Sí, recordo que aquella taula que vam tenir, que la vèiem com una persona més, amb un perfil peculiar, perquè reivindicava el seu sentiment catòlic, cosa que Alemanya, amb la majoria protestant que hi ha, era un fet extraordinari. El fet de que vingués de Saarland o del Saar també era un fet important. I el fet de que fos la successora de Merkel i fos, per dir-ho així, l'escollida d'Angela Merkel, també la feia com una gran política amb una gran trajectòria. Clar, ningú en aquella taula ens pensàvem que passaria allò de Turíngia.
Sí, sí. I això de Turíngia és curiós que s'hagi estès fins a aquest punt, que la potencial successora de Merkel decideixi renunciar. És, a més, ministra de Defensa, és una dona carismàtica, i clar, la CDU ha patit aquí una fractura, perquè els diputats d'aquest land de la CDU van votar també a favor d'un president liberal votant el mateix que l'extrema dreta.
Sí, el problema que hi ha és que el discurs federatiu o federal que ha tingut la CDU en moltes ocasions ha sigut que a l'extrema dreta no li cedirien cap mena d'espai, cedirien un cinturó de seguretat al voltant d'ella, no hi hauria cap mena de pacte, no hi hauria cap mena d'acord. La mateixa Angela Merkel va anunciar que com a cancellera seria molt dura i molt contundent contra qualsevol banalització de l'extrema dreta i seria molt contundent també perseguint qualsevol ús que fes l'extrema dreta del passat polític alemany, de fet ho va dir-ho així, i el fet del que ha passat a Turíngia ha trencat aquest esquema. Per tant, ha posat en entredit les paraules de la pròpia cancellera com també la línia que ha tingut el partit. Recordem que Annegret Kramp-Karrenbauer, o AKK, ha sigut una persona que era la successora d'Angela Merkel. De fet, el fet de posar-la com a ministra de Defensa, recordem que l'anterior ministra de Defensa és l'actual presidenta de la Comissió Europea.
Sí, Ursula von der Leyen. Sí,
exacte,
sí.
És a dir, estem parlant de figures molt potents a la política alemanya que han tingut una gran projecció política, i l'exemple hi és. És a dir, la cancellera va dir que no es pactaria amb l'extrema dreta. En aquest land, una facció del seu partit ha cregut que sí que era conseqüent mig pactar per fer fora de Linke, que és com per dir, els comunistes alemanys. i s'han trobat de rebot amb aquesta situació, i és que el discurs del partit s'ha desmoronat completament.
Mm-hmm. Clar, jo crec que volia dir només,
endavant,
perquè tu has explicat molt bé, que realment aquestes ordres que venen des de dalt en els partits, la de la senyora Merkel dient en els comunistes ni aigua...
Mm-hmm. I a l'ultradreta d'AFP ni aigua,
tampoc,
també.
Exacte. A vegades són perillosos, perquè quan hi ha algú que es desvia, doncs passen coses com aquesta, no? I a mi em sembla que això posa en evidència que aquest cordó sanitari contra l'extrema dreta, de la qual tant havíem parlat i de la qual tothom sembla que estiguis més al centre si fas aquest cordó sanitari. I que no sé si això és exactament així, perquè és veritat que els principis i els valors que defensa la senyora Merkel li permeten allunyar-se'n d'aquests extrems, dels extrems. La senyora Merkel parla a vegades, jo l'he sentit, de la teoria de la ferradura, és a dir, en lloc d'estar als dos extrems, si tu estàs aquí i els altres dos estan a la part baixa, doncs... es queden més allunyats, no?
Una oposició d'extrems, diguéssim.
Exacte.
Que és el que ha permès, per exemple, la coalició amb els socialdemòcrates, que
sí.
Merkel ha repetit en dues legislatures,
sí.
Si no recordo malament, la primera i aquesta última,
sí,
oi?
Sí, sí.
Bé, és complicat.
Però vaja, és complicat perquè jo crec que això ens amagava el fet de que la democràcia cristiana alemanya està ja en hores molt baixes. I que realment li costa fer coalicions, etc. Els socialdemòcrates igual, perquè no se'n surten a Alemanya,
però
igual
també
que
estan
no se'n surten amb altres països, i que, per tant, és un dels motors d'Europa i tindrà la presidència a l'1 de juliol d'aquest any. Esperem que això no influeixi molt.
Per tant, tenim un panorama complicat. En declivi la democràcia cristiana, en declivi els socialistes, els liberals potser pugen una mica, però no sembla que tinguin un cos electoral tan gran, i això pot beneficiar la ultradreta alemanya i
clar,
els comunistes,
és que sí,
per l'altra
sí.
banda.
Sí, completament. De fet, si mirem les enquestes que ja surten des de Turíngia, veiem que la primera força és Die Linke, l'esquerra comunista, que ha pujat, s'ha disparat a les enquestes, perquè gran part de del Partit Socialdemòcrata l'anirà a votar, gran part de l'abstenció de la CDU també es quedarà a casa veient el pacte que s'ha fet, i també veiem que la segona força és Alternativa per Alemanya a les enquestes. Per tant, veiem que aquests cinturons, com bé deia la Teresa, ens hem de qüestionar si fins a quin punt funcionen o fins a quin punt anivellar els partits als extrems, com a vegades fan alguns partits, és certament anivellar els extrems i igualar-los.
Uh-huh.
Perquè estem tendint a tota Europa cap a unes polítiques de multifragmentació política. I on abans hi havia dos partits, o tres partits, o quatre partits, ara tenim 8 partits, 12 partits...
Sí, una fragmentació que passa aquí a Espanya, passa a Alemanya...
A tot arreu, és una tendència que passa en els països.
Sí. Com s'explica la dimissió d'Annegret Kramp-Karrenbauer, tenint en compte que ja havia plegat el president de Turíngia per haver estat elegit per l'extrema dreta? És a dir, com s'explica que també plegui la successora de Merkel?
Jo he llegit que va ser una ordre directa de la senyora Merkel, des de Sud-àfrica, em sembla.
Uh-huh. Que... Clar, ella ja no pot plegar perquè ja se'n va, diguéssim. Uh-huh. No? Ella potser també
ella
podia...
Ella va aquesta... dir-li, tu...
Exacte. Aparta't, sí. Perquè... O sigui, primer va sortir la primera notícia de que la lideresa de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, dimitia de motu propi per les decisions del seu partit a Turíngia. I al cap d'unes hores es va saber que no va ser una dimissió, sinó que va ser, per dir-ho així, una dimissió voluntària obligatòria.
Sí, sí.
Li obligava a plegar.
I llavors suposo que per un acord entre totes dues, Merkel i Karrenbauer,
sí, sí,
van dir, doncs, a l'estiu me'n vaig, no? Es convocarà un, sí, nou congrés, suposo, i s'elegirà un...
Una nova...
Perquè és una situació, sí, molt delicada, perquè la CDU, malgrat la davallada, és una força important.
És una força important, i Alemanya és un país important.
Efectivament.
Si Alemanya ara no pot frenar, la seva economia va lenta, però va... Jo, per exemple, vaig entrevistar aquesta setmana el senyor Joaquín Almunia, vicepresident de la Comissió Europea, i ho parlàvem, i ell mateix ho deia, és a dir, França i Alemanya són els dos motors d'Europa i ho han de continuar sent. Entens? I quan parlava amb ell encara no sabíem la dimissió de la senyora...
Déu-n'hi-do. AKK, sí, per dir-ho així. Per cert que el senyor Joaquín Almunia, un veterà polític socialista, sí, que s'ha sabut resituar molt bé, després d'haver-se, diguéssim, cremat políticament a Espanya.
Clar, però és que ell va ser...
El... És un home de grans
home,
valors,
gran
de gran talla
gran...
política.
Sí. Ell va ser el primer que va intentar fer una coalició. Mm-hmm. I per això jo em vaig interessar per la seva opinió sobre Europa en un moment en el qual el senyor Pedro Sánchez ha aconseguit fer una coalició amb les forces d'esquerra. I ell va intentar fer una coalició amb...
Amb Esquerra Unida, recordem, l'any 2000.
Esquerra Unida,
sí però, 2000. Però després va treure majoria absoluta a Aznar, no?
Exacte. Sí, ell va perdre, ho va recordar. I en l'entrevista que he publicat aquesta setmana al Siglo, ell ho recorda.
No li va funcionar bé haver anticipat aquella coalició abans de les eleccions.
Però per això diu, jo crec que ara hauria de poder reeixir, perquè el món, a Europa, va cap a les coalicions. Mm-hmm. Els partits d'un o dos, els governs amb un partit o dos, no acaben de funcionar.
Jo els pregunto, no sé si volen afegir alguna cosa en aquesta línia, els cordons sanitaris, com el que s'està practicant a Alemanya contra els dos partits, diguéssim, dels extrems, no?, els comunistes i la ultradreta, poden ser eficaços políticament per fomentar la moderació i una... Perquè, clar, de vegades pot girar-se en contra i pot fins i tot obligar a suprimir-los, perquè la governabilitat i els ciutadans són importants, també.
Tot depèn del sistema polític del país. És a dir,
Alemanya és parlamentari, federal...
Exacte, és a dir, o si la gent vota el seu representant o vota una llista de partits, etc. Perquè quan es polaritza la política, és a dir, quan un partit vol esdevenir de centre, el que fa és marcar amb molta distància amb els extrems. Llavors, hi ha una teoria de la ciència política, que és la teoria del vot en mitjà, que és que com més t'apropis al centre, més et votaran. El problema que ja...
Tots volen estar al centre.
Tothom vol ser centrista.
I potser Almunia, si em permet el parèntesi, no li va funcionar allò de dir jo vull fer coalició amb Esquerra Unida. Llavors, potser allò, en aquell moment polític, no sabem què passaria ara.
Clar, era l'any 2000.
Any 2000, un any que hi havia hagut...
20 anys.
Sí, sí, fa tot just ara 20 anys. Sí. Perdoni, senyor Corsals.
Tenim una tendència on tothom és de centre. Veiem les forces d'esquerres més d'això que diuen que són de centre, les forces de dretes que són de centre. Tothom és de centre.
Clar, jo crec que això és a vegades maquillar la situació real. Perquè, i per això jo penso que, per exemple, les forces comunistes, tenir por al comunisme, encara ens retroporta a la Guerra Mundial, etc. No, ara ja estem en un moment més avançat i aquesta gent haurien de no fer aquestes forces. Jo sóc, a mi no m'agrada Vox, jo no el votaria mai, però... Com veus que hi ha gent que opina allò, que opina el que opina Vox o que defensa unes idees
votants,
polítiques...
Sobretot
que
tens votants, les últimes eleccions...
Doncs mira, t'ho has de tragar, has de menjar saliva i ja està, m'entens?
Sí, és curiós que torna a sorgir el terme comunisme en l'àmbit de la Unió Europea, que havia mig desaparegut, no?
Que és una llàstima.
Neocomunisme...
Sí,
o...
això jo sempre ho havia comentat i havia...
Potser per la confusió de llenguatge, no? L'estratègia política l'ha raconat una mica, el terme.
Potser és això.
Però és aquesta tendència de cuidado que ve el llop, cuidado que ven els extrems, i nosaltres els devinem al centre. Què passa? Arriba un punt que el votant el que demana són respostes. Sí. És a dir, veuen que la seva situació no millora, veuen que la seva situació és la mateixa de sempre, i veuen que votar la gent de sempre només els porta a fer-lo de sempre i quedar-se com sempre. Llavors, clar, sorgeixen partits com d'extrema dreta o... no que d'extrema dreta, sinó d'una dreta alternativa, d'una nova dreta o també d'una nova esquerra, que es plantegen respostes. Respostes que potser no van enlloc, però donen respostes. Ah. El fet de... No són políticament correctes. Li diem la veritat. Clar, hi ha molt de votant que diu bueno, pues aquests com a mínim són nous. Uh-huh. Aquests com a mínim diuen alguna cosa que potser és interessant. Els altres diuen el de sempre.
I moltes vegades aquests partits d'extrems, com el cas dels d'Alemanya o altres, intenten maquillar molt el seu discurs per aconseguir votants, és a dir...
Sí, com
el
tots.
El discurs de campanya, com tots fan, no?
Clar, però també... per semblar de centre, quan tu tens unes polítiques més d'esquerres o més de dretes.
Exacte.
Bé, avui amb el politòleg Guillem Porcells i amb la periodista Teresa Carreras parlem d'Alemanya. Recordem, hi ha hagut com una... com uns vasos comunicants, dèiem abans, senyor Porcells, a Alemanya, després d'aquesta votació de l'estat de Turíngia. Hi ha hagut exemples de coherència, però hi ha hagut complexitat en tot el que està passant. Ara sembla que tornarà a haver eleccions a Turíngia. Bé, els Länder alemany tenen la seva importància, perquè, a més a més, van renovant el Senat directament, no? Com a conseqüència de les eleccions. I això pot fer perdre majories de govern, a Merkel, en aquest cas.
Sí, a més, també és important pels partits, perquè, contra més l'ans controlin, a nivell electoral o de propagandístic, és positiu, cosa que de l'altra manera no passa. Llavors, clar, el fet d'anar a eleccions de nou per evitar aquest pacte, veient les enquestes que hi ha sobre la taula, que és que el Die Linke i l'Alternativa per Alemanya és primera i segona força, demostra fins a quin punt ha servit d'algú repetir les eleccions. És a dir, a nivell de la CDU...
El que passa que jo sí que estic, personalment penso que no funciona quan tu, quan una persona es vol separar tant dels extrems, és a dir, dels comunistes. Els comunistes alemanys no són ja els trotskistes de la
Clar.
Segona Guerra Mundial.
Com segurament tampoc el PSE d'Espanya i el PSUC en el seu moment ho eren, tot i que hi havia alguns sectors, no?, que tenien... Sí. I a més, l'Espanya dels anys 70 tampoc és l'actual.
Sí, però hi ha una tendència, i és que quan mires el votant de l'extrema dreta d'on surt, veus que surt dels grans partits socialdemòcrates.
Sí, sí.
Això està ben vist.
És a dir, no estem parlant d'una extrema dreta de gent, per dir-ho així, de classe alta, dinerada, rica, elitista... No, no, no. Estem parlant que l'extrema dreta surt de la crisi dels partits socialdemòcrates. No. Quan analitzem els principals feus que ha pogut tenir l'Alternativa per Alemanya, que han pogut tenir els partits inclús a Itàlia, que han pogut tenir a França el Front Nacional... No són, per dir-ho així, els hotels de Cinc Estrelles o els barris més rics de París o els barris més rics de Milà. No, no, estem parlant de fàbriques, estem parlant dels camps, estem parlant d'un seguit de coses que dius, aquesta gent que et votava partits comunistes, que et votava partits d'esquerres, que et voten ara? Et voten Front Nacional, et voten Alternativa per Alemanya, a Hongria et voten Fidesz. És a dir, estem parlant d'una tendència.
Sí, sí.
El Regne Unit ara es va votar a l'UKIP. Estem veient una tendència, Espanya et voten Vox... Què dius? No, estem parlant d'un vot de classe, per dir-ho així.
Clar, però, perquè la gent no se sent representada per segons quins líders polítics.
A Donald Trump li va donar la victòria també molta gent de la classe obrera que podrien ser més potencialment demòcrates, curiós.
Completament, és a dir, en el cas de Donald Trump veiem que guanya els principals estats, per dir-ho així, miners, obreristes, de les classes populars... O sigui, és un fenomen que trenca el mite aquest de que l'extrema dreta o la dreta té un votant ric, de classe alta, classista... És el contrari.
Una realitat paradigmàtica ben recent. A Itàlia han arribat a governar junts els més o menys equivalents a Podem i Vox, no?
Sí, sí.
Més clar no ho podem dir ja. I seria impensable, de moment, ara per ara, però a Itàlia ha passat.
A Itàlia ha passat.
Abans de la pausa, en aquest col·loqui que compartim amb el politòleg Guillem Porcells i amb la periodista Teresa Carreras, la senyora Carreras ens vol parlar d'una trobada que ha tingut aquesta tarda.
Ah, una trobada.
Amb l'esposa d'un referent polític de Catalunya.
I tant, i que... el que m'ha dit, m'ha demanat, és entesa, la paraula entesa per ella.
Avui... Que per Alemanya aniria molt bé, també,
exacte,
i aquí també.
Per Alemanya aniria bé. Exacte, avui he pres, he tingut l'honor de prendre un cafè amb la senyora Florència Ventura. Ella és l'esposa del polític, historiador, és tantes coses, aquest home, Josep Benet i Morell, que es farà la Generalitat, començarà dimecres la celebració del seu centenari.
El centenari de Josep Benet, que va morir l'any 2008, ara fa 12 anys,
exacte,
més o menys.
I realment el dia 19, dimecres, a les 6 de la tarda, ho dic perquè si algú dels nostres oients hi volen anar, que sàpiguen que és un acte obert al Saló Sant Jordi, si es poden veure al Palau de la Generalitat interiorment, doncs el comissari de l'any aquest serà l'historiador Josep Maria Soler Sabater, hi hauran diversos historiadors, etc. I s'anunciaran una sèrie d'actes que penso que està bé perquè el senyor Josep Benet i Morell, ell va ser una persona dedicada tota la seva vida al país. Sí, tot sí. El que feia, ho feia pel país.
I un català que va saber també reubicar les seves preferències polítiques al nou context democràtic, fins i tot l'any 80 va arribar a ser candidat del PSUC a la Generalitat.
Exacte,
oi?
I va ser senador per la coalició, una coalició del PSUC entesa dels catalans, es deia.
Dels primers mesos de la democràcia,
podem dir. Dels primers mesos de la democràcia. Vull dir, sí, que jo sí. Penso que és un home que segurament que sense ell nosaltres potser no seríem aquí, o la Catalunya que tenim avui potser no seria aquí. Per tant, que jo animo tots els oients que puguin anar a aquest acte a les 6 de la tarda el dimecres 14 al Palau de la Generalitat, que veuran lo bonic que és.
Dimecres 14 de març?
No, perdó. Dimecres 19.
19 de...
Dimecres 19 de febrer.
De febrer, per tant, dimecres
vinent. De febrer,
vinent.
Dimecres
sí, sí.
Vinent.
Dimecres vinent, sí. 19 de febrer.
L'obertura del centenari, i aquest centenari començarà el 14 d'abril, perquè ell havia nascut el 14 d'abril.
El dia, una data també sí, significativa, oi? Recordem que Josep Benet era molt transversal, ideològicament molt pràctic.
Catòlic,
havia estat d'Unió, catòlic.
Catòlic, sí, sí. Deixem-ho dir, perquè realment sí, sí. El seu catolicisme era un catolicisme molt, no de l'alçada, sinó de tocar...
De la base, no?
De la base, de la gent...
Sí, molt bé, sí. Doncs des d'aquí recordem la figura d'aquest gran historiador polític i home de cultura com va ser Josep Benet.
Sí, sí.
I recordant la seva dona, que als 98 anys d'edat
viu encara.
Que la
seva dona, sí, sí, és molt interessant. Florència Ventura.
Molt bé. Gràcies, Teresa Carreras i també Guillem Porçals. Fem ara una pausa i en directe avui amb Rafa Sanahuja tindrem la notícia curiosa i encara una estona més per
Hombre,
parlar, sobretot
bé.
D'Alemanya. Eh? Tenim que aquí bé. El Rafa. Ara mateix tornem. Són 7:15.
Ràdio Estel.
Vic 98.4. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa un minut i mig de 7:15, reprenem ja en la part final el col·loqui i avui donem la benvinguda, com us dèiem, amics oients, aquí a l'estudi de Ràdio Estel, perquè els últims dies ens parlava des de l'exterior, això sí, amb la mateixa proximitat afectiva, però avui aquí el Rafa Sanahuja. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Inés, i molt content de tornar a aquest estudi a la tarda, perquè de veritat que darrerament és impossible...
No pateixis, ho entenem.
Però a mi m'agrada molt la tarda, ja ho saps, i estic molt content. Tenia una idea de notícia curiosa, la posaré a terme, però està passant una cosa aquí a la rebotica, a la peixera, no? La
sí,
peixera,
exacte, el control tècnic.
Els tècnics,
sí, sí. Passen coses, aquí també. Sí,
passen
sí.
Moltes coses que normalment queden a la intimitat i no ho transmetem, però és que avui estic flipant, perquè estan intentant fer uns paperets per prendre notes, i entre els tres, mira, s'està ensenyant Ferran ara mateix, sí. Entre els tres no s'aclareixen. O sigui, porten tot el programa intentant fer paperets i no hi ha manera. O sigui, és una cosa que estic al·lucinant. Però bé, a part d'aquest detall, perquè ha estat com molt surrealista tot el que he viscut mentre esperava, avui estem parlant d'Alemanya, de Annegret Kramp-Karrenbauer, que m'ha sortit prou bé la pronunciació.
Sí, sí.
No està malament. Però avui us porto també personatges històrics alemans, perquè no s'acaba el món amb la Merkel ni amb Annegret Kramp-Karrenbauer. Avui, personatges històrics alemanys. A part del papa Benet XVI, evidentment. Aquest és el primer que hem d'esmentar, gran doctor de la Iglesia i gran intel·lectual.
I bavarès, per ser més exactes, bavarès.
I bavarès, aquesta música és bavaresa, si no estic mal informat, però sí. Podem parlar d'Albert Einstein, per exemple. Albert Einstein sovint considerat com l'home més intel·ligent de tots els temps, va ser un físic teòric famós per desenvolupar la teoria de la relativitat, nascut al 1879, científic alemany, va rebre el Premi Nobel al 1921. Martín Lutero, Ahí Martín Lutero va ser un teòleg i professor universitari, pare del protestantisme, i va revolucionar els costums religiosos del segle XV amb la seva reforma teològica. Fem un salt de personatges i parlem de Clàudia Schiffer, de Martín Lutero a Clàudia Schiffer.
Has fet un bon salt,
Un bon salt, un salt qualitatiu. Nascuda el 1970 a Reinberg, Clàudia Schiffer va ser la model més famosa de la dècada dels 90, amb la seva alçada de 80, la musa de famoses marques de moda, com Chanel o Ralph Lauren. Anna Frank, recordem Anna Frank, sí. És una de les figures més famoses de la Segona Guerra Mundial. Amb només 15 anys, la nena alemanya va perdre la vida durant l'Holocaust i és famosa, sobretot, gràcies al seu extraordinari talent literari. I Manuel Kahn. Ai, Kahn, el que ens ha fet reflexionar, Kahn, És una d'aquestes persones que ens va reflexionar.
Home de diàleg, però en aquest cas molt contrari al cristianisme,
sí.
Per entendre'ns.
Bueno, sí. Ludwig van von, m'agraden molt els von Beethoven, nascut el 17 de desembre de 1770, es considera avui en dia com un dels millors compositors de la història de la música clàssica. I Boris Becker, parlem també després.
Gran tenista.
Gran tenista, aquell pèl roig que teníem, nascut a Leiman, Boris Becker, jugador professional de tennis d'origen alemany, i també podíem recordar el Kaiser Franz Beckenbauer, per exemple,
sí,
un dels grans, el cinquè gran, diuen. Bueno, ara ja serà el sisè, no?, després de Messi, que és el number one, i des d'aquí reverències a Messi. Doncs a part de tota la gent de la política, avui, i de l'homenatge que hem fet als origamis que estan aquí treballant amb molta cura aquests paperets per prendre notes, fem una reflexió i recordem personatges històrics a part dels polítics.
Doncs moltes gràcies.
He vingut amb força,
Ignasi? Has vingut amb força, i tant, i ho celebrem, perquè has donat nou dinamisme al programa. És cert que si comencéssim a repassar personatges alemanys, i en el camp de la música, deixa'm esmentar Bach. Johann Sebastian Bach és el meu músic preferit de clàssic,
Correcte, bé, és que podíem esmentar molts.
No, ja ho sé, per això.
No dir-lo, és el seu músic preferit.
M'he pres jo la llicència d'afegir-lo, tot
exacte,
i que és impossible dir-los
tots.
Bé, doncs, Alemanya és un país apassionant i que potser pel que explicàvem abans d'allò de tenir aquesta prudència política i de no caure en estratègies de copiar els extremismes, és un país que ha après dels errors històrics, també, no? És un país que té aquesta taca...
A mi m'agrada...
Aquesta taca de la Segona Guerra Mundial i del nazisme, no?
Ho reconeixen.
Exacte. Fan l'autocrítica, encara que no són els polítics actuals els qui van fer allò, clar. No.
Però aquí tenim una cosa que és igual o pitjor. No sé si és igual o pitjor, o millor.
Bé,
que
en tot cas, és comparar...
És
una dictadura.
Dictadura important... I aquí hi ha alguns que no són capaços de reconèixer-ho.
És veritat que el franquisme no és el mateix que el genocidi
nazi.
No,
però... no és el mateix.
Però és dictadura igual, sí.
Però és una dictadura, i que no es reconeixi, que no es vulgui honorar la memòria de tota la gent que hi va ser. I jo dic de tota la gent d'uns i d'altres. No, només es van honorar els d'una banda, aquí. En canvi, tu escoltes gent d'alemanys i realment ells demanen disculpes, no poden fer res més.
I miren endavant, clar.
I miren endavant, és clar.
Sí, és un país que sempre ha tingut... I crec que sempre tindrà aquesta càrrega històrica. De fet, inclús abans de la Segona Guerra Mundial van tenir la càrrega moral de la Primera Guerra Mundial i abans inclús de la Guerra Franco-Prussiana. És a dir, és un país que els seus dirigents, que, per dir-ho així, en etapes molt fosques, sempre han acabat dient el país cap a la llum, per dir-ho, aquesta metàfora, i crec que Alemanya va demanar disculpes, ha demanat disculpes, segueix demanant disculpes, i un factor que utilitza molt l'extrema dreta alemanya és dir, és que ja no hem de demanar més disculpes perquè ja ens hem perdut el prou. I és molt interessant el que va dir Merkel, que dir no, perquè el govern alemany és hereu d'aquell govern, i sempre ho serem, i sempre ho seran. Sí. Per tant, el fet de que es demanessin disculpes en el seu temps, que les demanés Adenauer, que les demanés Helmut Kohl, que les demanés Schmidt, és indiferent, perquè les víctimes segueixen visquent, la gent, les famílies de les víctimes segueixen vivint, i crec que és una cosa que hem de prendre molt de Merkel, i és a no tenir por a demanar perdó i a demanar disculpes.
Sí, i a fer-ho les vegades que,
que faci falta. Mm-hmm.
Sí.
No, jo anava a dir que realment la senyora Merkel ha portat un segell molt propi i uns valors interessants. El que passa és que és veritat, com he dit abans, que la democràcia cristiana està ja bastant esgotada i, per tant...
Veurem què passa. Potser cal redefinir el mateix sistema polític alemany?
Jo crec que potser sí.
Dintre de la democràcia, esclar.
Ha estat molt amb aquesta eterna, la CDU, la CSU i el socialista i el socialdemòcrata.
Sí, l'alternança una mica com a Espanya i a molts països europeus, no? socialistes i centre-dreta.
Però, a més, és un sistema que sempre ha sigut, o sempre ha tendit cap al bipartidisme.
Sí.
És a dir, el Zentrum i els comunistes a la República de Weimar, la CDU, la CDP... Abans també teníem el Zentrum, perquè el Zentrum va estar 180 anys, però teníem el Zentrum també amb els altres partits. I sí que és cert que ara que es tendeix cap al multipartidisme, cap als sistemes de molts partits, sí que és cert que cal replantejar els sistemes dels països. És a dir, ho veiem a França, per exemple, la cinquena república francesa, veiem que la figura de De Gaulle ja és inabarcable per qualsevol president que hi hagi, ja no hi haurà aquelles grans majories, ja no hi haurà aquells grans lideratges.
El sistema... Els lideratges han de ser diferents.
I han de ser diferents, per tant, els sistemes polítics també han de canviar.
Sí. I què passarà a Alemanya, ara tornant al present, ja en el minut que ens queda, què passarà d'aquí a l'estiu? Han d'elegir una nova líder de la CDU?
Sí.
Bé, no sabem si serà dona aquesta
no
vegada.
Sé. No, jo no sé exactament ara quin...
Ara no se sap, però és possible que els dos candidats amb els quals es va enfrontar a Kaká es tornin a presentar, i una petita d'això que deien que potser es presentava el candidat de la CSU, ja li van preguntar i ha dit i la CSU ha descartat qualsevol cosa fora de Baviera.
Clar, la CSU recordem que és la Unió Social Cristiana de, sí, Baviera, de Baviera, que és com el soci natural, sí, nacionalista bavarès, diguéssim, o nacionalista moderat, que pacta sempre amb la CDU.
Però ja han dit que descarten qualsevol posició fora de Baviera i que la seva posició sigui sent bavaresa.
Molt bé.
Jo, per acabar amb aquests, sí, segons que ens queden, m'agradaria molt que poguessin assolir la presidència l'1 de juliol europea, perquè hi ha moltes coses a fer i Alemanya no pot flaquejar, bàsicament,